Bon dia, com esteu?
Bon dia de temps assolellat. Deixem enrere la inestabilitat i els ruixats i avui i els propers dies farà sol amb fins a 25 graus de temperatura màxima.
Bon dia, com esteu? Són les 8 del matí d'avui dimecres 8 de maig de 2024. A Palamós han vist sortir el sol fa justament una hora i 27 minuts i ara mateix estan a una temperatura de 14 graus. Avui tindrem un estat del cel majoritàriament assolellat i sense pluja. El sol farà pujar la temperatura màxima fins als 25 graus a l'interior de la comarca amb una temperatura mínima que s'ha situat avui al matí entre els 10 i els 13 graus. Jo sóc la Maria Alzina i això és el Supermatí, el programa informatiu de Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell i que també podeu escoltar en emissió a Ràdio Bisbal. I dit això, entrem en matèria perquè hem de destacar que el govern ha relaxat les restriccions per la sequera a la zona de l'àrea metropolitana de Barcelona, però també a comarques gironines. A més, continuarem parlant de política perquè la sequera, exactament, o el Conservatori del Litoral, entre d'altres temes, protagonitzaran avui el debat electoral aquí a Ràdio Capital amb els candidats de les llistes per les eleccions d'aquest 12 de maig. I, a més, hem de destacar en la plana més natural que un duc ha acabat electrocutat en una línia elèctrica entre Calonge i Palamós. Ampliarem tota aquesta informació a la part més informativa aquí a Ràdio Capital i Ràdio Palafrugell, però a més avui parlarem amb el membre de l'espectacle Ritmo Sagral i pianista d'aquest projecte que es presenta aquest dissabte a l'Espai Ter, en Pol Oñate, però a més com cada dimecres parlarem de bon menjar i bon beure amb la Laia i l'Eduard d'Humós un Glob. De seguida ho repassarem tot abans, però hem de saludar els periodistes que ens acompanyen com cada matí. Primer de tot saludem a la Carla. Bon dia, Carla.
Hola, bon dia.
I també tenim en Ferran Castelló. Bon dia, Ferran.
Bon dia.
I dit això, comencem el repàs dels principals titulars de les notícies aquí al Baix Empordà. I és que, com explicàvem, el govern ha relaxat les restriccions per la sequera. Així s'acaba reduint la dotació per al reg agrícola en un 40% i no en un 80% com estàvem en l'estat d'emergència, un 15% en el consum dels usuaris industrials, un 25% en la fase d'emergència i un 30% en els usos ramaders, que estava limitat a un 50% en aquest cas d'emergència per sequera. En aquest sentit, hi ha la possibilitat de flexibilitzar les reduccions en l'àmbit ramader presentant un pla d'estalvi d'aigua a l'Agència Catalana de l'Aigua. De seguida analitzarem totes les mesures, també una mica les reaccions que ha comportat relaxació de les restriccions per la sequera, tenint en compte que aquí a la nostra comarca està a punt d'arribar la temporada estival. I continuem parlant de política perquè la sequera o el Conservatori del Litoral, entre molts d'altres temes, protagonitzaran avui el debat electoral amb els diversos candidats a les llistes del 12 de maig. En el debat electoral hi han participat els candidats del Partit Popular, Comuns Sumar, la CUP, Junts, Esquerra Republicana de Catalunya i el Partit Socialista per abordar aquests dos temes o també la gestió de residus. El debat s'emetrà aquesta nit a Ràdio Capital a les 9 exactament. I en la plana més dedicada a la sostenibilitat i a la naturalesa hem de destacar que un duc ha acabat electrocutat en una línia elèctrica entre Calonge i Palamós. Carla.
L'incident, a més, coincideix en l'època de cria d'aquest ocell rapinyaire, un moment molt crític perquè els polls necessiten atenció i alimentació, que la baixa d'uns dels reproductors pot posar en perill, segons apunten des del grup Natura Externa.
I Rosa Regàs, Eulàlia Hurtal, Teresa Jové, Víctor Dols, Carles Torrent i Guillem Roques rebran el diploma al Mèrit Ciutadà 2024 a Palafrugell. Ferran.
Així ho ha aprovat el ple municipal d'abril de Palafrugell. Es tracta d'un reconeixement que es concedeix a persones, entitats, institucions o empreses destacades en el camp cívic, cultural, esportiu o comercial. Enguany, totes les distincions s'entreguen a personalitats destacades del món cultural i artístic.
I I Cafès Cornellà i Zoetis guanyen els quarts premis Josep Pallach per empreses per l'educació i el compromís social.
El lliurament dels guardons serà demà a les 7 de la tarda a la sala d'actes del Museu del Suro. El jurat de la quarta edició dels premis, Josep Pallach, ha tingut en compte el compromís social de les empreses en diferents àmbits de la seva activitat.
I un centenar de persones participen en la quarta jornada d'ocupació i empresa de la Bisbal. Hi van participar una dotzena d'empreses que van oferir un total de 21 ofertes laborals que corresponen a 34 llocs de treball disponibles. La proposta està destinada a totes les persones que busquen feina i va convertir-se en un espai de trobada entre aquestes persones i les empreses que busquen personal per incorporar ara mateix a les seves plantilles. I Pelat i Pelut, Flashy Ice Cream i a l'aire se sumen al cartell de l'Empordà Music Festival que s'amplia ara mateix a dos dies. A més, una de les altres novetats d'aquesta edició 2024 serà l'ampliació del festival en aquests dos dies, que seran divendres 26 de juliol i dissabte 27, i la primera jornada d'aquest festival serà oberta i gratuïta també al públic. I parlant en plan esportiu, hem de destacar que l'entrenador del Club Hoquei Palafrugell masculí, Cesc Linares, considera que la temporada del seu equip és de 8.
Sí, així ho ha explicat l'entrenador del Palesport, de Rafael Corbí. Linares considera que han fet una temporada notable, tot i els alts i baixos que han passat, i pel que fa a la feina de l'equip, considera que ha estat de 10. Els palafrugellencs han acabat la temporada 5 anys amb 35 punts.
I seguim en plan esportiva, perquè Paula Blasi domina el Campionat de Catalunya de ciclisme femení en ruta. Paula Blasi, del Massi Bester Women's Team, va guanyar el Campionat de Catalunya de ciclisme femení en ruta a Palafrugell, destacant-se també com la millor ciclista sub-23. Adriana Vargas va triomfar en la categoria cadet, mentre que Marta Romance i Mireia Trias van ser segona i tercera en la categoria elit. L'equip del Bester va dominar diverses categories, com hem pogut comprovar, consolidant-se així com un referent en el ciclisme català. Doncs felicitats, perquè és tot una gesta esportiva en aquesta part del ciclisme femení. I més enllà del Baix Empordà, com sempre, estan passant coses, i és que hem de destacar que Sandro Rossell assegura que anirà fins al final perquè els responsables de l'Operació Catalunya hagin de pagar pel que van fer. L'expresident del Barça, que va estar tancat dos anys en presó provisional per les maniobres de la policia patriòtica i, finalment, va acabar absolt. Ho ha confirmat en un cara a cara amb l'excomissari José Manuel Villarejo aquest dimarts al Monarracú. Rossell espera que les revelacions que ha fet Villarejo en aquesta conversa, més de les noves informacions que han sortit en les últimes setmanes, que confirmen, per exemple, que Mariano Rajoy estava al cas de la trama i que fins i tot es va posar al punt de mira la família de Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, serveixin perquè els jutges facin un pas més. Doncs veurem com evoluciona també aquest cas. I hem de destacar que el Consell de Seguretat Nuclear ha informat del robatori d'un equip radioactiu de baixa intensitat a la Llagosta. En concret, la sustracció s'ha produït al carrer Riera d'Horta d'aquest municipi del Vallès Oriental. Es tracta d'un equip per mesurar la densitat i la humitat del terreny que conté dues fonts radioactives de categoria 4 dins d'una escala de 5, sent la 5 la categoria menys perillosa per les persones. La categoria 4 es denomina improbable que sigui perillosa per les persones perquè la radioactivitat no comporta riscos radiològics mentre l'aparell es mantingui íntegre i tancat. Les dues fonts es troben protegides i encapsulades, però en cas d'obertura o destrucció de l'equip que deixin les fonts radiològiques sense protecció, sí que hi podria haver riscos, segons ha alertat el Consell de Seguretat Nuclear. Doncs veurem si finalment acaben localitzant aquest aparell i no hi ha cap ensurt. I hem de destacar que l'Església ha sancionat el presentador de la tertúlia de capellans ultraconservadors que va desitjar la mort al Papa Francesc. No sé si us en recordeu d'aquell vídeo, aquell clip que es va fer viral. El cas va esclatar a finals de febrer, quan es va fer viral aquest vídeo d'un grup de sacerdots de Toledo fent befa de la la salut del pontífex i resant perquè morís aviat. Després de l'escàndol, l'Església els va prohibir tornar a fer una conversa semblant i els mateixos capellans van anunciar que suspenien voluntàriament la tertúlia. Tot i això, el presentador Francisco J. Delgado ha seguit donant les seves opinions a través de diverses entrevistes. Davant d'això, l'arcabisbat de Toledo ha mogut fitxa i li exigeix que aturi immediatament la seva activitat a xarxes socials i li demana que no concedeixi més entrevistes. Així ho ha confirmat el mateix protagonista. En una piulada diu que es veu obligat a fer-ho per ordre directe de l'arcabisbe de Toledo. Ho qualifica de calúmnia i de persecució i assegura que continua sent fidel a l'Església i al Papa. I ho conclou amb un «Viva Cristo Rei». Doncs veurem també com acaba evolucionant tot aquest cas, que realment és sorprenent. I tot seguit és hora de saber quin temps farà avui. Albert Aparicio, bon dia.
Bon dia.
Després dels ruixats d'ahir que ens van venir molt bé per remullar tota la comarca, avui es repetiran les tronades o farà una miqueta més de sol?
Doncs a diferència d'ahir que vam tenir tempestes amb xàfecs que en poca estona van deixar entre 10 i 15 litres per metre quadrat al nord del Baix Empordà, avui tindrem un estat de cel majoritàriament assolellat i sense pluja. El sol farà pujar la temperatura màxima fins als 25 graus a l'interior de la comarca, amb una temperatura mínima que s'ha situat entre els 10 i 13 graus. Com a novetat, també tindrem el vent de component nord, una tramuntana que ho farà amb força moderada i entre migdia i tarda hi haurà alguns cops forts de 50 a 60 km per hora. Demà i dies vinents ens trobem sota una dorsal anticiclònica i això es traduirà en temps assolellat i temperatura diurna més elevada.
Feia temps que no ho deia, però s'agraeix una mica aquests dies de sol que han de venir, però tot i així som conscients, i més ara que s'han flexibilitzat les mesures, que ens cal una mica més d'aigua, com a mínim, per afrontar aquest estiu que ens espera. Moltíssimes gràcies, Albert Aparicio, per aquesta previsió meteorològica. I el comentari d'avui ens el porta en Xevi Cortadelles.
Benvolguts oients de Ràdio Capital. Preguntin què preguntin. A totes les enquestes hi ha un percentatge de gent que diu que no ho sap o que no contesta. No fan ni pensen, ja es veu exactament el mateix, perquè el que no ho sap no contesta perquè no ho sap. Mentre que el que no contesta hem de suposar que sí que ho sap, però que no vol dir-ho, i que és per això que no contesta. La cosa comença a ser greu, tanmateix, quan la suma d'uns i altres arriba a un percentatge considerable. Posem-hi el 25% de tots els enquestats, que és el que deia una de les enquestes sobre les eleccions catalanes que farem diumenge vinent, el dia 12 de maig. Els que no ho sabien arribaven al 19%. Els que no contestaven eren només el 6%. Si hi afegim, però, els que deien que s'abstindrien, la cosa agafava proporcions faraòniques. Entre tots tres, no arribaven al 40%, però sí que costaven molt. Naturalment, hem de pensar que a mesura que ens anem acostant al 12 de maig, alguns dels que encara no ho saben començaran a saber-ho. Amb els que no volen contestar l'enquesta, en canvi, jo no hi comptaria tant. No hi ha res que faci pensar que voldran contestar una altra enquesta o que decidiran no abstenir-se el dia 12. Bé, potser alguns d'aquests últims sí que canviaran d'opinió. Hem de suposar que els polítics, n'hi ha de bons, els convenceran més aviat que tard perquè votin. Molt probablement l'enquesta seria més fàcil de contestar si en comptes de preguntar-nos quin partit votarem, ens preguntessin quin o quins partits no votaríem mai. Jo no sé vostès, però jo sóc d'aquells que a mesura que he anat votant i que per tant he anat participant a eleccions, he anat augmentant el nombre de partits que no votaria mai. Per exemple, no votaria mai un partit que volgués fer moltes més edificacions a la Costa Brava. És per això que em costa votar un partit que estigui a favor del Hard Rock. Tampoc no votaria mai, i molt possiblement ho hauria hagut de dir primer, un partit que no defensi el dret a poder decidir dels catalans. Ja veuen, doncs, que entre una cosa i l'altra no en queden gaires partits. Però és que tampoc no en votaria cap que proposi solucions impossibles, que no baixi el dia a dia, que prometi totes coses que després, un cop ho hagin votat, tampoc no ho faci. Sí, ho han endevinat. Em sembla que si em preguntessin quin partit votaré, jo tampoc no contestaria. Però aniré a votar, això sí, segur. I potser, si m'ho demanessin, fins i tot participaria en alguna llista. Vés a saber.
Sí, vés a saber, però és molt important exercir aquest dret a vot, no? Que a diversos col·lectius, per exemple, col·lectius de dones, ens ha costat molts anys aconseguir i per fi es pot exercir aquest dret. Això sí, saber què votar ja és més complicat, com hem pogut comprovar. Gràcies, en Xavier Cortadellas. Moltíssimes gràcies per aquesta petita reflexió abans de les eleccions. I quan passa mig minut d'un quart de nou, comencem el repàs informatiu aquí a Ràdio Capital i també a Ràdio Palafrugell. I és que, com dèiem, hem de destacar que el govern ha relaxat les restriccions d'aigua per la sequera. Així es redueix la dotació pel rec agrícola d'un 40% i no un 80%, com en l'estat d'emergència, un 15% en el consum d'usuaris industrials, que era un 25% en el cas d'emergència, i un 30% en els usos ramaders, que era un 50% en l'estat d'emergència en què estàvem sumits des del passat mes de febrer. La reducció del consum d'aigua en els usos recreatius es manté en el 15% en usos assimilables a urbans i 50% en rec. També es manté la prohibició de regar jardins i zones verdes públiques o privades, excepte el rec de supervivència d'arbres o plantes, que es farà gota a gota o en regadora. No es pot regar la gespa, a excepció de superfícies destinades a la pràctica federada d'esport o si es fa amb aigua regenerada o de pluja. I es manté també la prohibició de netejar carrers o edificis amb aigua potable. La neteja de vehicles només es podrà fer en establiments autoritzats i la prohibició d'omplir les fonts ornamentals. Un dels canvis destacats que porta associat al pas de l'emergència a l'excepcionalitat és que les piscines d'ús públic podran obrir-se sense necessitat de declarar-se refugi climàtic, que era un dels debats dels darrers dies. Així es permetrà el reompliment o primer reompliment si són de nova construcció o s'han rehabilitat de piscines d'ús públic i també l'ús privat que disposin d'un sistema de recirculació d'aigua. S'haurà de fer, però, amb les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l'aigua. Això inclou piscines municipals o d'altres d'accés públic, com la dels establiments turístics, els centres esportius, entre molts d'altres. També es permet l'ompliment i el reompliment de piscines d'ús privat destinades al bany de persones amb un grau de discapacitat reconegut i en què consta que pateixen alteracions de la conducta. Els centres educatius també podran omplir completament o parcialment les piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres pel bany d'infants. En canvi, les piscines d'ús privat, d'ús individual o familiar tampoc es podran omplir, com les que no tenen sistema de recirculació d'aigua. Les que sí ho tenen ho podran fer en les quantitats mínimes indispensables, com dèiem, per garantir la qualitat sanitària de l'aigua. El conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, ha destacat que aquestes restriccions són les mateixes que hi va haver durant el passat estiu pel que fa a les piscines. El pla especial de sequera contempla també topalls on s'iguala el consum d'un turista al d'un ciutadà. En situació d'excepcionalitat, aquest topall és de 115 litres per plaça d'obligat compliment per a municipis que durant 3 mesos hagin sobrepassat la seva dotació. A més, es torna a passar de cabals d'emergència mínims a cabals ambientals, assegurant millor la biodiversitat dels rius i les masses d'aigua. Tot i la pluja, el conseller ha deixat clar que no aturaran les obres que s'han posat en marxa durant els darrers dies i continuaran amb els tràmits per instal·lar les 12 dessalinitzadores a la Costa Brava i ubicar-ne aquesta flotant davant del port de Barcelona. La previsió és que 8 de les primeres es posin en marxa al juny i la resta a la tardor. El mateix amb la del port de Barcelona, que Mascort ara mateix que entraria en funcionament en el cas que fos necessari. El conseller ha defensat continuar amb aquestes accions, ja que ha insistit que no es pot saber quin serà l'escenari futur i si la situació tornarà a empitjorar en els propers mesos. Doncs veurem com ens afecta aquest canvi en les mesures d'ús de l'aigua i si realment podem ser tan conservadors amb aquesta aigua durant l'estiu. I parlant de sequera, aquest serà un dels temes protagonistes durant el debat electoral que Ràdio Capital emet avui a les 9 de la nit. També es parlarà del Conservatori del Litoral o la gestió gestió de residus, entre molts altres temes. Al debat, com dèiem, hi participaran el número 2 de la candidatura del Partit Popular, Daniel Ruiz, el número 3 de la candidatura de Comuns Sumar per Girona, Jordi Lloberes, també la segona candidata de la candidatura d'Unitat Popular, Montserrat Pinyets, la candidata número 5 de Junts, més Carles Puigdemont per Catalunya, Maite Selva, la candidata número 3 d'Esquerra Republicana per Girona, Anna Torrentà, i la candidata també número 3 del Partit Socialista per Catalunya per Girona, Mònica Ríos. Els candidats, com dèiem, treballaran grans temes que afecten avui dia el país, com la sequera, que fa 2 anys i mig que s'allarga, la gestió de residus després del tancament de Solius i el buidatge de Vacamorta, la mobilitat i la falta de transport públic al Baix Empordà o la problemàtica de l'habitatge en una comarca on hi ha una gran mancança. Però a més, es treballaran problemàtiques dedicades al territori, com la falta de projectes a la zona de Ràdio Liberty o la instal·lació del macroparc eòlic a la zona del Golf de Roses. La falta de consens per aprovar els darrers pressupostos van desencadenar la convocatòria d'aquestes eleccions. Per això, una de les grans confrontacions en aquest debat per part de les formacions d'Esquerra ha estat la manca d'acord per aprovar aquests pressupostos.
És que sembla estrany que no s'hagi governat mai. O sigui, hi ha un ajuntament el primer any, segon any, tercer any, és per intentar, quan arribes a un, quan arribes a un lloc, intentes primer fer endreça, mirar com està tot, intentar...
Però no acaben d'aterrar.
Però és que és normal, no, que l'últim any... És normal.
No acaben
si us fixeu en totes les legislatures, l'últim any de govern...
Convergència i Unió,
l'últim any de govern
Junts,
és el més productiu, perquè és on es porten a terme tots els treballs que s'han
doncs
fet durant
per vostès
any.
El mes de campanya és el més productiu.
Exactament, jo crec que treballen quan hi ha campanya i estan fent i fins i tot estan passant-se els límits.
Doncs senzillament sí, si haguessin aprovat els límits, si haguessin aprovat els pressupostos com tocava, potser no hauríem d'estar fent campanya en aquests moments.
No. D'altra banda, les diverses formacions han posat en dubte, com vèiem, la gestió que ha fet Esquerra davant d'alguns dels grans temes que es treballaran al llarg del debat. El debat en clau electoral del Baix Empordà es podrà seguir a través de la web de radiocapital.cat, també YouTube, Facebook, Twitter i Twitch. I el grup Natura Externa va localitzar aquest passat diumenge un nou duc electrocutat entre els termes de Palamós i Calonge i Sant Antoni. Segons recull l'ACN, l'entitat alerta que les electrocucions són la causa principal de mort d'aquesta espècie al Baix Empordà, representant un 35% de les morts. Què més en sabem, Carla?
Expliquen que aquestes electrocucions es deuen als dissenys i la manca d'aïllament dels cables als suports elèctrics. L'incident, a més, coincideix en l'època de cria d'aquest ocell rapinyaire, un moment molt crític perquè els polls necessiten alimentació i atenció que la baixa d'un dels reproductors pot posar en perill. El grup Natura Externa, a més, alerta que en la campanya de seguiment d'enguany han trobat poques parelles reproductores i un nombre de polls per posta més baix en relació als últims anys. L'entitat remarca que, tal i com estableix el protocol, el cos d'agents rurals s'ha fet càrrec del cas i ha requerit a la companyia elèctrica que retiri l'ocell per poder fer la necropsia al centre de fauna. Segons el grup Natura Externa, els agents rurals han aixecat acte dels fets i han instat a adoptar mesures correctores.
I la Bisbal d'Empordà va celebrar el passat dijous 25 d'abril la quarta jornada d'ocupació i empresa a l'edifici de l'Ajuntament Vell, on hi van participar una dotzena d'empreses que van oferir un total de 21 ofertes laborals que corresponen a 34 llocs de treball disponibles. Un total de 131 persones van ser entrevistades en diverses ofertes laborals, tenint l'oportunitat de presentar el seu currículum vitae per tal de que aquestes empreses participants valoressin la seva candidatura per poder fer una entrevista. La proposta destinada a les persones que busquen feina va convertir-se en un espai de trobada entre aquestes i les empreses que busquen personal per incorporar les seves plantilles. La jornada, seguint la línia marcada per l'edició anterior, que es va fer el 2023, va oferir entrevistes de feina a les persones en situació de desocupació o que volien una millora laboral. Així, es van dotar diferents espais de l'Ajuntament Vell on van tenir lloc les entrevistes de feina de manera simultània. Totes les entrevistes eren amb cita prèvia i els perfils van ser filtrats prèviament per al personal de l'Ajuntament i de les empreses participants. I el ple municipal del mes d'abril de Palafrugell ha aprovat entregar els diplomes al mèrit ciutadà a Rosa Regàs, Eulàlia Hortal, Teresa Jové, Víctor Dols, Carles Torrent i Guillem Roques. Es tracta d'un reconeixement que es concedeix a persones, entitats, institucions o empreses destacades en el camp cívic, cultural, esportiu o comercial. Enguany, totes les distincions s'entreguen a personalitats destacades del món cultural i artístic. Ferran.
Sí, l'aprovació es va fer per unanimitat a tots els partits del ple municipal. Més endavant es farà l'entrega en un acte públic.
Una de les premiades, com dèiem, és Rosa Regàs i Pagès, nascuda a Barcelona l'11 de novembre del 1933. És una prolífica escriptora resident actualment a Llofriu.
La seva trajectòria destaca per la seva vessant literària, com a traductora i editora, i per la seva tasca com a directora de la Biblioteca Nacional d'Espanya entre 2004 i 2007. L'any 2001 va guanyar la 50a edició del Premi Planeta amb la novel·la d'intriga La Canción de Dorotea, en què es narren els descobriments que fa una professora de biologia molecular en una casa de camp que barata del seu pare. El 2005 també va rebre la distinció de cavaller de la Legió d'Honor francesa i la Creu de Sant Jordi.
Eulàlia Hortal i Brugués, nascuda a Anglès el 28 de juliol de 1941, és una destacada folclorista catalana que ha dedicat la seva vida a la recerca, preservació i divulgació de les danses tradicionals a l'Empordà.
Es va establir a Palafrugell l'any 1965 i va fundar la Coral Mestre Cirés i l'Esbart Mestre Cirés. Ha dut a terme una tasca important a la recerca i recuperació de diversos balls tradicionals, com ara el Ball de la Morratxa, la Moixiganga, el Contrapàs Llarg el Divino i el Ball del Rami del Ciri. Així mateix ha rebut premis com la Medalla del Mèrit de l'Obra del Ballet Popular i el Premi Peix Fregit de Palafrugell. El 2015 va cedir a l'Arxiu Municipal un fons documental sobre la seva recerca de les danses tradicionals.
I Teresa Jové Acero és una pedagoga i escriptora catalana.
Va estudiar a l'Institució Libre d'Ensenyança de Madrid i a l'Institut Escola Ausiàs Marc de Barcelona. A causa de la Guerra Civil Espanyola es va establir al Baix Empordà i posteriorment va exiliar-se a França amb la seva família. Es va casar amb el polític socialista català Josep Pallach i va llicenciar-se en Filologia i Literatura Comparada. La seva carrera literària va començar el 1963 amb la novel·la finalista del Premi Nadal La Charca en la Ciutat. Després de tornar a Catalunya, l'any 1970, va combinar la docència amb la seva activitat literària, escrivint sobre la història de Catalunya i la memòria dels exiliats. Ha rebut diversos premis com la Creu de Sant Jordi i el Premi Memorial Francesc Macià i s'ha implicat activament en la Fundació Josep Pallach. El 2021, amb motiu del seu centenari, es va commemorar l'any Teresa Jové.
I Víctor Dols és un pintor, escriptor i guionista català.
Després de viure a Palafrugell, es va traslladar a Montcada, on va obtenir una beca per estudiar a la Massana gràcies al seu talent pel dibuix. Dols s'inspira en artistes com Goya, Solana Sutin i Francis Bacon i crea una atmosfera inquietant i introspectiva a través de la seva pintura. Víctor Dols ha estat una figura important en la vida cultural de Palafrugell. Ha participat en diverses exposicions al municipi i ha col·laborat en diversos projectes artístics locals. Fins i tot va ser el cartellista de la Festa Major de l'any 2005.
I Carles Torrent, nascut a Puigcerdà l'any 1953 i resident a Palafrugell de fa anys.
És un ceramista català amb una àmplia trajectòria professional marcada per la seva tasca docent i la seva constant experimentació amb la ceràmica. Exerceix com a professor de ceràmica a l'Escola Municipal de Belles Arts de Salt des del 1997 i a l'Escola de Ceràmica de la Bisbal d'Empordà des del 2000.
I Guillem Roques va néixer a Torroella de Montgrí l'any 1946.
Més tard es va traslladar a viure a Palafrugell, on resideix actualment. El paisatge de Torroella de Montgrí, amb la seva muntanya de triple silueta, és una font d'inspiració ineludible per Roques, que utilitza formes com el triangle, l'esfera i el rectangle per sintetitzar les formes del relleu de la muntanya i la seva cosmologia associada.
I ens quedem a Palafrugell perquè hem de destacar que Cafès Cornellà i Zoetis han guanyat els premis Josep Pallach Empreses per l'Educació i el Compromís Social 2024. El lliurament dels guardons es farà demà a les 7 de la tarda a la sala d'actes del Museu del Suro.
El jurat de la quarta edició dels Premis Josep Pallach ha tingut en compte el compromís social de les empreses en diferents àmbits de la seva activitat. L'objectiu és potenciar els valors educatius per aconseguir una societat més humana, educada i pròspera.
Música. I Pelat i Pelut, Flashy Ice Cream i A l'aire se sumen al cartell de l'Empordà Music Festival, que s'amplia a 2 dies. Aquesta és una de les novetats, però a més hem de destacar que el divendres 26 de juliol l'entrada serà gratuïta i oberta a tot el públic. La festa, com dèiem, començarà aquest divendres 26 de juliol a les 7 de la tarda en Pelat i Pelut, Flashy Ice Cream, A l'aire i Venus. L'entrada durant aquesta primera jornada de concert serà gratuïta, tot i que hi haurà servei de bar, food trucks i mostra d'artesania al recinte del Passeig Marí Monespré. Dissabte 27 de juliol serà el gran dia amb els concerts d'Oques Grasses, Els Catarres, Figaflaues, La Fúmiga, Coco, DJ Carles Pérez de Ràdio Flashback, i qui tancarà la nit serà la DJ Dolça. La segona jornada arrencarà a les 5 de la tarda i acabarà ben entrada a la matinada, com sempre. Un cartell cultural de 2 dies format per 9 grups i 2 DJs que, com a les passades edicions, incorpora els grups del moment del panorama musical català i moltes veus femenines. A part de créixer en nombre de dies, el festival també augmenta l'aforament, que passa de les 5.000 persones a les 8.500. La voluntat, tal com apunta el president de l'Associació Cultural Els Voltors, Jordi Lladó, és ser més competitius en comparació amb altres festivals de la zona.
Correcte, aquest any anem fent salts, doncs aquest any en fem parell. Un era ampliació de dates, l'altre és ampliació d'aforament, el recinte és el mateix, l'ampliem una miqueta, però senzillament a les anteriors edicions limitàvem l'aforament també per la nostra comoditat a nivell logístic, organitzatiu i tal. Aquest any fem ja el pas a poder inquibir més gent, fins a les 8.500 persones.
Cal destacar també la col·laboració entre les entitats del municipi, ja que se sumen com a voluntaris al festival el Bisbal Bàsquet i la colla Sense Vàlvules. Jordi Lladó ha volgut destacar aquesta col·laboració. Per tal d'evitar també possibles cues, es manté la venda online de fitxes de begudes, que es poden comprar a través de la web del festival, juntament amb les entrades, que ara tenen un preu d'entre 20 i 30 euros. En la passada edició es va penjar el cartell d'entrades exaurides 15 dies abans de la celebració del festival, i en aquesta ja s'han esgotat tots els paquets d'entrades a preus reduïts. Finalment, també reforçaran les zones d'aparcament i s'habilitaran fins a 9 pàrquings, 50.000 metres quadrats d'aparcament, per al públic que assisteixi al festival. I anem a la plana esportiva, perquè Cesc Linares considera que la nota de la temporada del primer equip masculí d'hoquei és d'un notable, de 8, tot i que els alts i baixos que han tingut, i pel que fa a la feina de l'equip, de 10. Així ho ha explicat l'entrenador al podcast Palesport de Rafael Corbí a Ràdio Palafrugell. Els palafrugellencs han acabat la temporada 5ens amb 35 punts.
A partir d'ara hauran de fer balanç de com han anat els partits i què poden millorar.
Ha treballat molt, i en condicions que a vegades no controles la vida mateix. Hi ha coses que no les controles, la teva vida personal, la teva vida laboral. Al final estem parlant de que no som professionals i que la gent té vida i té vida laboral i té els seus problemes del dia a dia, i a vegades és complicat compaginar amb l'esport i compaginar amb altres coses, no? Un notable alt, crec que és el just. Intentarem anar a l'excel·lent. El dia que estiguem a l'excel·lent, possiblement puguem optar a pujar la categoria.
Els palafrugellencs van perdre l'últim partit del curs contra el líder, l'Alpicat, per 2-3. Linares considera que va ser un partit molt intens contra un rival molt sòlid. De fet, els alpicatins només han perdut un partit aquesta temporada. Els rivals van anar per davant del marcador la major part del partit. Miquel Serret i Joan Miquel Serret van marcar els primers gols, però Eloi Mates del Palafrugell va retallar la diferència amb un 1-2 a 13 minuts del descans. Tot i això, David Ballestero va marcar l'1-3 abans d'acabar la primera meitat. A la represa, l'únic gol va ser palafrugellenc per part de Tim Borrell a 7 minuts d'acabar el partit.
Seria complicat. La primera part ens va costar molt trenar, sortir, perquè físicament ens exigien, ens apretaven, ens equivocàvem, anàvem més lents a la sortida, i sí que és cert que la segona part vam equilibrar, inclús vam poder empatar el partit. Però llavors també tenen, crec que, el millor porter de la categoria nostra, del nostre grup almenys, que s'ha sentit molt intractable durant tot l'any també.
Un cop acabada la temporada, l'Alpicat ja s'ha classificat per ascendir a l'Hockey Lliga, i el Lloret Vila Esportiva ha quedat segon amb 44 punts. I a més, el partit va ser el comiat del capità Marc Figa, que ha estat 5 temporades al club, les dues últimes com a capità.
Trist per la despedida de Marc Figa, i suposo que d'algun jugador més que hem de començar a tractar, si renovaran, no renovaran. S'ha acabat una temporada, ara és un moment de fer balanç, és un moment de començar a pensar en la següent.
També cal destacar que el primer equip femení no va jugar aquest cap de setmana perquè el Club Hoquei Mataró no va presentar-se al partit, segons ha informat el club.
I en els altres equips, el masculí de la Primera Catalana ha mantingut la categoria i el júnior s'ha classificat per la Copa Catalana. L'entrenador Eloi Puig Alràs explica que han aconseguit la primera posició del grup a dues jornades d'acabar.
Tirant els partits endavant, cadascú ha anat agafant el seu rol. Vull destacar el compromís, són nanos que entrenen molt, que fan dos entrenos, a vegades doblen, o sigui, es queden amb l'hoquei plata, entrenen amb el segon, amb el primer, que treballen moltíssim, i mica en mica han anat agafant el rol a dintre pista, han anat agafant les seves posicions, les seves maneres de treballar.
Jugaran una eliminatòria el primer cap de setmana de juny.
Anada i tornada contra el segon de l'altre grup, encara no sabem qui és, hi ha una mica de pupurri entre diversos equips, són tres que estan empatats de punts, i si assolíssim aquesta eliminatòria, doncs el dia 9 de juny ens aniríem a Cambrils a fer una Final Four, que seria, doncs, bé, per acabar la temporada, doncs seria bonic anar-hi.
I l'Auditori Espai Ter serà l'escenari aquest dissabte 11 de maig a les 9 de la nit de l'estrena del projecte Ritmo Sacral, un espectacle interdisciplinari on conflueixen, com vèiem, la música de Bach, el folklore, l'electrònica, la dramatúrgia, els efectes visuals i una DJ fins i tot aromàtica. Per parlar-nos d'aquest espectacle i també del projecte ens visita ara mateix un dels membres de la formació i també pianista d'aquest projecte, en Pol Oñate. Bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
Molt bé, molt bé, molt bé. Esclar, a mi el que em sorprèn és com es poden combinar tantes disciplines artístiques, tants projectes en un mateix espectacle.
Bé, justament el que volíem per nosaltres, Ritmo Sacral, és un viatge catàrtic, un viatge cap al poder personal, i és realment una catarsi, una experiència que et porta a un altre lloc de tu mateix i que et canvia per dins. Per nosaltres cada vegada que el toquem és així, i volíem que fos així pel públic. Al final nosaltres, com a companyia que generem interdisciplinars, el que fem és entendre quin missatge volem portar al públic i buscar quines són totes les eines que tenim perquè realment això arribi d'una manera superdirecta i superclara al públic. I a partir d'aquí es munta un engranatge on hi ha molta gent treballant moltes hores per fer que això passi.
Esclar, perquè, vull dir, veient el vídeo d'aquest espectacle de Sant Bach, Ritmo Sacral, si el busqueu a YouTube, veureu la gran quantitat d'instruments, d'elements, no?, que participen en tot aquest espectacle. Esclar, perquè dèiem que decidiu triar la música de Bach per combinar tots aquests elements en un mateix espectacle. Com ho feu? Vull dir, com sorgeix aquesta decisió?
Mira, això comença fa una colla d'anys ja, quan el Festival de Barcelona em va fer una proposta que era fusionar la música popular brasilera amb la música de Johann Sebastian Bach.
Ostres.
Jo havia viscut a Brasil i vaig decidir portar això un pas més enllà i fusionar el folklore brasiler amb la música de Bach, no només la música popular brasilera, sinó tota la part folklòrica, molta, i aquí és molt desconeguda. I des d'aquí la idea va ser generar una narrativa que ens portés tant a desmitificar Bach, per exemple, com a desmitificar la música brasilera. I a partir, el següent pas va ser, aquesta narrativa ens porta a parlar d'una sèrie de coses que amb més música necessitem explicar-les amb text, necessitem explicar-les en imatges i necessitem que el públic li arribin d'una manera molt palpable. Les aromes, per això, bueno, ja ho veureu, si veniu, i arriba pels cinc sentits. No desvillo tota la sorpresa, no té gràcia, però realment arriba pels cinc sentits.
Mm-hmm. Esclar, vull dir, suposo que també és una mica desmitificar, no?, que música brasilera amb música de Bach no es pot combinar, no? Vull dir, és explorar aquest nou tipus de música a través d'aquesta proposta, no?, també.
Mira, hi ha un parell de qüestions aquí. La primera és, per mi, com a músic que ha estudiat a Brasil, el Brasil que aquí és un Brasil que ha arribat més d'Estats Units, per dir-ho d'alguna manera, Hollywood, i un Brasil que ve d'una idea que ja va vendre a Hollywood un dictador, Getúlio Vargas, als anys 30-40. Llavors és un Brasil totalment distorsionat. I per una altra banda, Bach, bueno, Bach és el geni, no? És el gran admirat de música clàssica, però està admirat i és tot tan seriós i tan solemne que a vegades, clar, la gent diu, bueno, clar, la gent jove no és clàssica. Un moment, potser necessita ficar Bach, portar-lo a un altre lloc, deixar de parlar del geni, parlar del currante que era aquest senyor, perquè bàsicament el que era, sí, era un tio que currava molt, una persona que escrivia en moments de la seva vida una cantata per setmana, bàsicament era un tio que currava molt, i a partir d'aquí desmitificar-lo i, per exemple, descobrir que Bach es pot ballar. I Bach es pot ballar. I és veritat, tocant tal com seria, però a mi em sap greu dir-ho, però ningú sap com es toca Bach, perquè ningú ha sentit a Bach tocar les seves pròpies peces.
Té bastant sentit aquesta reflexió, perquè
dos
és
opcions.
Clar, vull dir, ostres, sí, és clar, no, és això, vull dir, ningú ha sentit tocar Bach,
clar, llavors,
actualment, vull dir, avui dia.
Clar, llavors tenim opcions, o molt solemnes i molt reverencials, que Bach es vagi quedant enrere, o portar-nos Bach al terreny, al que necessitem ara com a persones, com a col·lectiu, com a espècie, al lloc on som ara, i des d'aquí reinventar, reinterpretar Bach. I em sembla que això és una cosa que mostra molt, molt més respecte cap a l'obra, que no deixar-la que es fossilitzi mica en mica, no? I que es vagi quedant allà tocada sempre de la mateixa manera en ambients que potser no són els que necessitem ara.
Clar, el panorama artístic ara, escoltant a nivell cultural, s'estan reinterpretant, no?, aquest tipus d'obres més clàssiques, em dóna la sensació, però no només en música sinó també en teatre i així. Podríem dir que és una tendència del que està passant ara mateix al panorama cultural del nostre país?
Jo crec que ens hem adonat de que, és a dir, sempre ha hagut aquella cosa del... no? Assimilar i després... I alhora jo crec que ara estem entenent si podem imitar, i mentre imitem ja li podem posar cullerada. I potser a generacions anteriors això els semblava irreverent, i potser en moments a nosaltres potser també ens ho sembla, i alhora jo crec que és un lloc molt, molt fèrtil, perquè al final, per exemple, a mi creant els espectacles de Sant Bach, el que m'ha passat, que m'he trobat, és que tant el folclore brasiler com la música de Johann Sebastian Bach són terrenys tan fèrtils, hi ha matèria prima de tanta qualitat, que si estàs una mica atent t'adones que el que pots fer només és de molta qualitat, no? Llavors crec que sí, crec que hi ha tendència, però crec que hi ha una tendència que hem perdut una mica el pudor de manera apropiar-nos de coses magnífiques que s'havien fet i dir, vale, potser m'ho puc portar al meu terreny, potser això que es va dir tan ben dit em pot servir a mi per dir el que vull dir, apalancar-me en això, que això em faci de trampolí per dir el que vull dir, no? I clar, quin homenatge als que ens han presentat.
Ui, crec que l'hem perdut. Ostres.
No,
és... D'acord, és que a vegades es va mig tallant i no sé si t'havien perdut, dic, ostres, no l'acabo d'escoltar, però endavant, vull dir...
Ah, vaja. Doncs no, això... Per... Digue'm.
Endavant, sí, vull dir que t'he tallat a mitja intervenció.
Que va, simplement això, que quin millor homenatge que poder-se apalancar en els autors que ens precedeixen i a partir del que van dir ells molt ben dit, dir la nostra.
I, esclar, aquest dissabte podrem veure tota aquesta fusió entre música brasilera, també de Johann Sebastian Bach, a l'Espai Ter de Torroella de Montgrí, però us podrem veure en altres espais properament? És a dir, si, per exemple, aquest cap de setmana no podem venir, fareu una mica de gira, no? Entenc?
Sí. Sí, per descomptat. Anirem informant de les dates, estem tancant dates que ara la temporada que ve, i a les nostres xarxes socials us anirem informant de tot, perquè si aquest cap de setmana no podeu venir, pugueu venir el més aviat possible.
I ja per acabar, sé que aquest projecte és molt gran, que porta molta feina, que fa molts mesos que ho treballeu, però no sé si teniu alguna idea més al cap? Vull dir, és un terreny per explorar, com deies? Esclar, no sé si l'esteu explorant més enllà, si esteu pensant en incorporar alguna cosa més a l'espectacle, si voleu explorar algun altre terreny, no?, que encara no hagueu explorat, teniu alguna cosa en ment?
Hi han coses en ment. Jo, hi han un parell de coses en ment. El primer que t'he d'explicar és, nosaltres tenim dos espectacles, un espectacle petitó a trio que es diu A l'altra banda del mar, i l'espectacle de gran format que es diu Ritmo Sacral. I potser aviat tenim alguna novetat. Ostres. Ja ho veurem, no, encara no es pot dir. I paral·lelament, per descomptat, jo crec que hi ha dues coses que són gairebé infinites, que són la trobada entre la música europea i la música d'arrel africana, sobretot la música llatinoamericana d'arrel africana, i per una altra banda tot el que ens pot aportar la tecnologia i la innovació aquí. Jo crec que hi ha molt camp per córrer.
És un gran tema, la veritat, i aquí a la ràdio ens agrada molt explorar aquesta passant més tecnològica aplicada, en aquest cas, a la cultura. Doncs estarem molt pendents de totes aquestes novetats que en principi no haurien d'arribar en els propers mesos. De moment, però, per a aquells que tinguin molta curiositat, que vulguin gaudir d'aquesta experiència que, com dèiem, fa obrir els cinc sentits, us convidem, no?, a gaudir d'aquest Ritmo Sacral a l'Auditori Espai Ter aquest dissabte 11 de maig a les 9 de la nit. Crec que encara hi ha entrades disponibles, no? Ui, Pol? Crec que l'hem perdut. Doncs deixem l'entrevista aquí perquè crec que ens hem quedat sense connexió. De moment us deixem també amb el que seria un mos un glob i l'entrevista que vam fer amb Mas Muixac aquesta setmana.
Molt bon dia, ens trobem aquí a l'Estartit, a Mas Muixac, i d'aquí va sortir una de les frases més cèlebres, mítiques i famoses, que és el «Jau, Coloma, jau!». I això va ser, doncs, del pare d'en Ròmul, que el tenim aquí. El pare era en Jordi Muixac, i la seva gossa, el Coloma, que junts van fer història als anys 90, guanyant nombrosos reconeixements als concursos de gossos pastors de tot el país. Avui parlem amb en Ròmul Muixac, que el tenim aquí, i també juntament amb la Montserrat Vila, que actualment porten, doncs, a l'Escola de Natura La Coloma i pasturen el ramat actual de Mas Muixac, aquí a l'Estartit. Molt bon dia, què tal?
Hola, bon dia, molt bé, aquí estem, sí, tot bé, a tope.
Estem aquí envoltats de fauna i flora i...
Velles, xaiets,
amb un espai fantàstic. Aquí tenim el Montgrí a dalt nostre i estem en un lloc fantàstic on ens explicaran, doncs, què hi fan, perquè feu moltes coses. Perquè ara estaves engegant el ramat, que el tenim més enllà. Quina és la funció d'un ramat i per què és tan important que n'hi hagi per tot el territori?
Bueno, el ramat, el que fem nosaltres amb el ramat és, bàsicament, fem carn per la gent d'aquí, i per anar menjant els conreus quan un cop són segats, passa el ramat, fot neteja. En el bosc també fotem neteja en els mesos d'abril, maig, a l'hivern una mica.
Una cosa que va molt bé per la prevenció d'incendis, no?
Sí,
això,
sí, sí.
El que sabem.
Queda tot molt net i no has de fer servir maquinàries, personal, bueno, en fi, tot és un win-win amb les ovelles a la muntanya, perquè necessitem...
Fa falta,
sí, cada cop n'hi ha.
Esborçar-ho, i a més també, si fan les seves necessitats, també és adob,
sí,
això?
Sí, és adob,
per
sempre.
Per regenerar, sí, tot plegat.
En els llocs on te passa el ramat, cada any, jo si torno a passar, hi ha un verd diferent, és un verd bo, que a elles els agrada. I sí...
I dieu que seguiu les tradicions familiars a l'hora d'alimentar els vostres xais. Què significa això?
Bueno, jo intento fer com feia el pare, la mateixa alimentació, també els hi donem cereals, els mateixos cereals, perquè, clar, la gent deia que era un xai molt bo, i jo vull seguir fer un xai molt bo, o més bo, que el que fèiem abans, sí.
I bé, teníem cap allà, que així, sí. Així veurem una mica tots els bestiars que teniu per aquí. Llavors, a més d'aquesta funció, evidentment, el ramat se n'aprofita la carn, no? Perquè sí. El que en deies pel consum humà.
Abans la llana, ara només la carn. Abans la llana també era molt important.
També, no?
Sí, ara no. Ara no, no la volen per res.
No, no es fa servir absolutament per res la llana?
Actualment, poc, ja estan desapareixent totes les indústries que de neteja i tot, i tens problemes per netejar-la, per qualsevol cosa, i no, ni te la compren ni res. És un producte que ara mateix...
Queda en desús?
Sí, queda en desús, i, bueno, o per Adob o per una altra cosa. Hem de buscar-li una altra sortida.
Ah, per Adob sí que us va bé.
Sí, sí, podria... Aquest any comencem a mesclar amb els fems i tirar-ho al camp a veure què.
Doncs això, a més d'aquesta funció, també tenim l'avantatge que podeu fer el xai per menjana i teniu un bon aliat perquè confieu molt en el petit escoixador municipal de l'Armentera, no?, que és dels pocs que queden.
És un escorxador que van obrir fa poc uns quants socis carnissers i bueno, han recuperat el petit que estava tancat i l'han tornat a obrir i bueno, fan una feina molt, molt bona, treballen molt bé. Aleshores, jo vull que el xai, que jo l'he treballat durant 3 mesos, doncs el resultat final sigui bo,
sí,
i que es faci bé la feina.
I quin és el secret per un bon, diguéssim, una bona camp final?
Home, no t'ho podria dir, el secret de la Coca-Cola, no?
Però suposo que una bona pastura...
Sí, nosaltres treballem molt amb els xais, que la mare sempre els hi doni la seva llet materna, és molt important, i després sempre alimentar-los amb cereals i farratges naturals de per aquí la zona. Aleshores, el xai surt molt bo, molt bo, molt bo. Sí.
Suposo que els oients de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i Ràdio Bisbal estan sentint, doncs, que estem ben bé a dins el que seria
el corral.
El corral i tothom parla, tothom té ganes de dir coses en aquest sentit.
Bueno, quan et veuen ja saben, hem de menjar,
què passa aquí?
Fotem un crit.
A les vostres xarxes hi veiem imatges que il·lustren la realitat del vostre dia a dia, com per exemple el moment d'un part, no?, d'un part, que
sí.
Quan pareix una ovella, en aquest sentit, perquè la gent es pensa que, un cop guisat o fet a la brasa, tothom ho sap, no?, com es fa, però, ostres, la feina que hi ha tot darrere, a vegades, quan es complica un part, doncs també això és important de poder-ho veure.
Sí, 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 has d'estar atent a tots els parts, bàsicament, perquè sempre n'hi ha algun que se complica, i bueno, nosaltres tenim cura dels animals i hem de procurar que estiguin bé i que surtin els xaiets bé, i aleshores...
Això vol dir estar atent
24 hores, sí, a vegades no pots perquè són les 12 o la 1 i has de plegar, no? Però si estàs en allà hi ha un par i estàs atent, sí, perquè són els teus animals i te'ls estimes, bueno, en fi.
I tant.
Sí, clar.
Una ovella, per entendre'ns, aquí quin tipus d'ovelles tenim?
Aquí tenim a nosaltres ovelles ripolleses, que és l'autòctona del país, i també tenim una mica, bueno, molt poquetes, tenim 300 ovelles i 30 tenim merines. Són merines precoces que tenen una llana diferent i bueno, és la millor llana que hi ha. Però la idea era fer una mica de barreja, d'anar barrejant una mica per aconseguir la pastura que fa la merina, que ho aprofiten com més. A l'hora de pasturar elles són més tranquil·les i les ripolleses són més alocades d'anar corriguent cap aquí, cap allà, i aquestes es queden clavades en el lloc on hi ha menjar.
Són més sedentàries, eh?
Sí, aleshores buscàvem això, bueno, el pare volia fer la mescla aquesta per arribar a tenir una pastura un pèl més tranquil·la, potser.
I entenem que hi teníeu molt a veure, no?, amb el concurs de gossos de tura que té lloc aquí al costat de Torroella,
sí,
de Montgrí.
El concurs de gossos de Torroella el van fundar el meu pare i la meva mare, van començar a fer-lo ja farà 30 anys i sí, s'ha seguit fent sempre, cada any, i bueno, a la gent és una cosa que li agrada poder disfrutar de l'espectacle.
I de fet s'ha convertit en memorial Jordi Muixac i Pagès, no?
Sí.
Premi Coloma, que això és
també
una cosa que fa especial il·lusió.
Clar que sí, sí.
Molt bé. Canviem una mica de tema, perquè què és això de l'escola de natura a la Coloma?
Bueno, fa el 2016 el meu pare i la meva mare van decidir obrir una escola a natura perquè ja que la venda directa de xai dona poc i havíem de treballar molt i buscar una altra solució per no haver de tancar la granja.
Per continuar.
Per poder continuar, sí. I bueno, doncs van decidir fer això, que al principi era que venien a escoles a veure la granja i tal, i també a provar el xai. És una cosa que havia vist el meu pare viatjant als concursos de gossos a França. I bueno, sembla que és una idea que està sortint molt bé i bueno, cada cop tenim més gent i a la gent li agrada. Que això
fantàstic.
És el que nosaltres busquem, que la gent vingui, li agradi i torni.
I
sí, que estem encantats.
Expliquen a la gent i que hi ha gent.
Sí. Que vinguin a provar xai de casa, és simple.
Exacte, perquè ara podríem anar a veure aquest espai que teniu, que tenim espai exterior molt ben parit i també interior, en el cas de dies que plou, per exemple, que és un espai de diguéssim, degustació dels vostres productes, no?
Sí.
Què hi teniu?
Bueno, en el...
Sempre si cou el xai de la mateixa manera,
sí.
De diferents maneres...
Sí, sempre és el nostre xai i a la brasa, és un tastet...
A la brasa, eh?
Sí.
I amb aquestes pèrgoles que ara veurem d'aquí una estona, o sigui que per un grup de... que unes, em comptaves unes 25, 30, 40 persones i queben a l'espai exterior...
Sí, perfecte, sí.
Unes 30-40,
bueno,
no?
Bueno, 50 persones, tenim aforo per 50 persones, i aquí, bueno, si
50
fa
màxim,
taula...
per fer una bona celebració de,
sí, no.
del que convingui.
Tota la festa és bona.
I feu un preu tancat, m'heu dit, de...
Sí, 25 euros al menú degustació de xai.
Sí.
I, bueno, et porta una mica d'amanida, una mica de tot, una mica de xai.
Amanida de xai... beguda, i molt bé, ja ho veieu, per la gent que ens estigui escoltant, és una pèrgola molt, molt maca aquí, amb vistes al Montgrí i també amb vistes quasi bé la... com en diu, d'aquesta muntanya d'aquí?
El Rocamaura.
El Rocamaura, exacte. Aquesta muntanya de l'Estartit Torroella i el Parc Natural. Molt bé. També feu venda de xai, vosaltres, lletó?
Sí, vendem xai lletó, venda directa al client. És una cosa que fa poc que estem començant i que estan anant molt bé, la veritat.
En què es diferencia el xai que coneixem tots amb aquest, el lletó?
Bueno, el lletó és més un xai d'uns mes, un mes i mig. És un xai petit, que només ha estat quasi sempre, bueno, mamant, bàsicament, llet de la mare. I els altres ja a partir d'un mes i mig, dos, ja comencen a menjar més cereals, ja és un altre tipus de carn, és un pèl diferent. Un pèl més... poder més gustosa per mi, no sé.
Sí. Però,
i el lletó, no sé, poder no li dona temps a fer tanta grassa i d'això. Però és per gustos,
és per
també.
És gustos, no?
Sí, cada un
per poder fer... treure i remenar amb aquest
sí. Sentit. Sí.
I ara que s'acosta a l'estiu, ja hem entrat a la primavera, també feu altres activitats com un casal d'estiu, no sé si aquest 24 també ho fareu.
No crec que el fem, perquè vam fer un parell d'anys i vam enganxar el coronavirus i bueno, va ser un pèl complicat,
va ser complicat.
Sí, tot es va complicar molt. Però bueno, sí, anava bé, funcionava bé, venien els nens a bueno, visitar la granja, estaven per aquí tranquils amb els animals, un altre tipus de casal, sí,
molt
va
bé.
Diferent.
Sí. Doncs perfecte, estem aquí doncs molt ben ambientats, ja ho he sentit, suposo, pels micròfons de Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i Ràdio Bisbal. I moltíssimes gràcies, Ròmul, per tota aquesta tasca i tant de bo doncs, poder anar continuant fent aquestes xefles aquí a Mas Muixac i continuant doncs, tot aquesta vida de pagès i aquí a l'Empordà, que ens fa falta també que no es perdi mai això.
Sí, no, aquí ja no en queda ningú. Abans hi havien 7-8 ramats per aquí a la muntanya, es barallaven per anar-hi, i
ara
no queda
ningú.
Són
dels pocs ja que quedeu?
Aquí a l'Estartit estic sol.
Sol?
Sí, i després hi ha un pastor allà, i un pobet de verges, però cada cop menys. Abans eren 6 o 7 aquí, i ja cada cop menys. Cada cop, i aquest any estan plegant molts, per
tot el tema de la sequera.
Pujada de preus...
brutal.
De tot els aliments per elles, del gra, de cibades, de userdes, caríssim tot, i hi ha molta gent que no pot assumir els costos.
No pot tirar endavant. Doncs aviam si tot això canvia i ens senten la gent que ens ha de sentir i fan el que han de fer. D'una vegada per totes. Gràcies, Ròmul.
De res, a vosaltres.
I fins ben aviat. Merci.
Vinga, una abraçada.
temps majoritàriament assolellat aquest dimecres, amb una temperatura entre els 10 graus de mínima i fins als 25 de màxima al Baix Empordà. Bufarà vent de component nord que entre mitja i tarda ho pot fer en cops de 50 a 60 km per hora. Demà i dies vinents, tranquil·litat meteorològica amb predomini del sol i temperatura diurna amb tendència a pujar.
Doncs per qui no hagi pogut escoltar aquesta secció d'un mos un glob, la podreu recuperar a la web d'aquí de Ràdio Capital, però m'agradaria destacar aquesta última part que potser hem d'escoltar una mica més als agents del territori i a la gent que al final no acaba patint aquests efectes de la sequera. Nosaltres us donem les gràcies per escoltar-nos aquí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal i, com sempre, com cada matí, entre setmana, de dilluns a divendres, ens tornem a trobar demà a les 8 del matí. Us volem desitjar que passeu un molt bon dimecres i que gaudiu, no?, d'aquesta temperatura més càlida que ens ha d'acompanyar aquests propers dies. Adeu, adeu! Puigdemont.